Котя. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 km. Entrega immediata. No dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinotxo.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El per què de tot plegat.
Són les 11 i 3 minuts. Hola, Sergi Forcada, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, el nostre corresponsal de RAC1 a Londres. Com està la Gran Bretanya sempre donada als temes de la monarquia britànica gairebé a sacralitzar-los i a convertir-los en una novel·la per fascicles? Com es desperta aquest dilluns, tres dies després de l'anunci de la princesa de Gales que pateix càncer?
Jo crec que amb una mica més de calma. Les coses sembla, no?, que s'han rebaixat una mica. La tensió que hi havia la setmana passada de sobre què passava, què no passava, doncs amb el vídeo del divendres, jo crec que la situació s'ha calmat una mica. Encara hi ha interès per la princesa i per tot el seu entorn, però ja d'una manera molt, molt més respectuosa i amb empatia, com deies tu abans.
Mm-hmm. Sí, perquè no sé qui li va preparar, si va ser ella qui realment... Hi ha hagut una unanimitat pràcticament arreu del món, unanimitat, que això ja no va de reialesa.
Exacte, exacte. És una persona, una dona vulnerable, mostrant-se d'una manera bastant transparent, o molt més transparent del que tenim acostumat. Només l'espai en si ja ens ho ensenyava, no? No estava ni a l'interior d'un palau, ni en un lloc allò molt, molt carregat, sinó Kate Middleton asseguda en un banc amb un jersei molt senzill, molt poc maquillada o maquillada d'una manera que semblés que gairebé no hi anava, i per tant una dona doncs això que volia senzillament explicar-se després de setmanes de molta especulació.
Sí, perquè aquesta ha sigut una altra. És a dir, les teories conspiranoiques, però que no només han fet els habituals de les teories conspiranoiques, sinó que també ho han fet mitjans de comunicació d'arreu del món i la pròpia societat.
Sí, però jo diria més fora del Regne Unit, fins i tot, que aquí. Aquí sí que molt a les xarxes socials, en alguns mitjans digitals i així, però no la premsa tradicional, per dir-ho així. Però sí que arreu del món doncs hi havia molt interès per saber què passava, i jo crec que fins i tot doncs això, doncs, em posant-hi molta salsa, no? De infidelitats, de si havia marxat del país. Vaja, s'ha sentit de tot aquests dies.
Sí. No se sap exactament què pateix més, perquè l'altra pregunta que la gent fa és: se li va detectar el càncer després d'aquella operació que va tenir intestinal, i però clar, no té res a veure amb l'estómac. Vaja, no se sap exactament de què pateix ni res, eh?
No se sap, i a més ja han dit que no ho diran, que faran el mateix que van fer amb el cas del rei, que de fet només fa un mes, que doncs també van dir que pateix un càncer, però que no es va explicar quin. És la pregunta que diguem-ne, més o menys es fa tothom, no? I aquí ningú especula, ningú diu res, però sí que doncs, després de tota la informació que ens han donat fins ara, el que la gent els pregunta és això, dues coses, bàsicament. Una és, la cirurgia abdominal del gener exactament de què era? I la segona pregunta és, el càncer que li han detectat, de què és, també?
Uh-huh. Aquí hi ha una cosa, i ara aquí, si voleu, en parlar amb brevetat, és que això... O sigui, el desastre que ha significat la gestió de la informació per part de la Casa Reial Britànica, que jo realment no sé com ens fa coses d'aquestes, perquè aquí no parlem només... És veritat, estem parlant d'una persona pública, que no sé si va en el càrrec o no, però estem parlant d'una malaltia en criatures. I llavors això, la gestió de la crisi, d'aquest tipus de crisi, la porta és tancada des de casa. El que passa és que no sé com ho ha de fer, com ho havia de fer, i jo crec que el que no havia de fer és el que ha fet la Casa Reial Britànica, que és explicar-se tan malament. Aquí hi ha crítiques a la Gran Bretanya?
Sí, crítiques o com a mínim preguntes, no? Ara, diguem-ne, tots els mitjans parlen una mica del que passava a dins de la Casa Reial amb mínimes filtracions, perquè n'hi ha hagut molt poques, però sí que ara no estem en el post-anunci, no? S'explica que Kate Middleton ja feia dues setmanes que havia decidit fer aquest vídeo, que d'alguna manera els va sorprendre que hi hagués totes aquestes especulacions, i sí que doncs ara el que molen els analistes diuen és, ostres, doncs igual hauria estat millor no esperar aquestes dues setmanes i fer una mica més ràpid per tallar tots aquests rumors de socarrel.
Mm-hmm. Mònica.
Una pregunta. Tu creus que no informen concretament de quina és l'afecció de salut que té, és a dir, un càncer en genèric, perquè els periodistes, les mitjans, les xarxes no comencin a buscar experts que els hi puguin dir i acabin, diguéssim, fent setge sobre el sistema sanitari per saber qui la tracta, tal, tal, o senzillament perquè hi ha una política de dir, escolta, doncs té un càncer i ja està. Amb això ja és una informació suficient.
Jo crec que perquè fins ara la política era fins i tot no dir res, no? I del no dir res a explicar-ho tot, doncs es queden amb un entremig. Clar, jo crec que hi hauria un moment en què mai, hi ha gent que mai en tindria prou, no? Si diguessin el càncer, molt bé, va, el càncer, i quin tipus de tractament està fent? Quant temps durarà? I clar, potser hi hauria tantes preguntes que ni ells mateixos saben respondre. Però entre el no dir res d'Elisabet II i el tot, doncs es queden amb un intermig, penso.
Yeah.
Mm. En tot cas, el primer gran encert és sortir com va sortir. Sortir com va sortir. Com vas quedar, Josep Martí?
La mirada sobre la gestió comunicativa d'això...
És molt difícil.
Et porta, com a persona, a entendre-ho. no? És a dir, a aquesta senyora li han diagnosticat un càncer, no sabem quin és, però sí sabem el que normalment pensa la gent quan li diuen que té càncer. I per tant, pots imaginar-te perfectament un xoc emocional, crios, haver de decidir quin és el tractament, tindre un diagnòstic segur, totes aquestes coses, i tu entens que per tant això requereix un temps. Potser t'ho mires com a persona. Després és veritat que les regles estan fetes, i el dia que les regles no siguin aquestes, la monarquia no té cap sentit, que és que els reis, les reines, els prínceps i les princeses, amb les molles, tenen els ossos. I les molles és que viuen com a reis, i els ossos és que les 24 hores del dia representen el...
Sí, sí, l'he preguntat tot el cap de setmana.
Representen l'estat les 24 hores del dia, la permanència, la imatge internacional, tot, i per tant, és gent, doncs, que a l'hora de gestionar les seves coses, d'entendre que els hi ha tocat en sort que sempre hagi de primar l'interès d'estat. Jo sóc dels que penso, mirant-me, bueno, el nivell d'informació que tinc, que és la d'haver-ho seguit als mitjans, que probablement els hi convenia fer-ho abans, i que fan bé de no donar detalls sobre quin tipus de dolència pateix, perquè al cap de dos dies, el dia següent, el que els britànics llegirien a la premsa és el percentatge de pervivència del càncer, quin tipus de tractament, l'efectivitat, si de cada 100, 70, pues, arriben als 3 anys o als 5 anys, i aquest és un debat que pel que és una corona, convé no obrir-lo.
Màrius?
Jo crec que el problema és la pròpia institució. O sigui, la institució és la família real. Vol dir que per un costat és una família i per un altre costat és l'Estat, o sigui, és la institució. I es fa molt difícil, doncs, conjuminar, doncs, la comunicació en dos àmbits tan diferents, un que afecta, diguem, el que són les relacions interpersonals i la vida de la gent, i l'altre, la vida de la institució. Aquest és un primer problema. Dos, tradicionalment, això anava d'informar poc. Per exemple, el duc d'Edimburg, el marit de la reina Isabel II, era partidari de la solució comunicativa Rajoy. Era dir, sempre davant d'un problema, la millor solució és no dir res. Però això és no entendre els temps que toquen viure. Avui tot això s'ha complicat. S'ha complicat per què? Bueno, doncs perquè tu pots pactar amb els mitjans de comunicació que no donguin informació, que no donguin la fotografia. Encara ara es va demanar per part de Buckingham i de Kensington que la fotografia aquella de Kate Middleton a dintre del cotxe no es publiqués, que havia estat una foto robada per un mitjà americà que es dedica a les tafaneries, etc, etc. I els mitjans convencionals més o menys ho van respectar. Però és que avui la comunicació està aquí. Sí, hi ha milers de webs que no són ni d'un pa, no tenen ni pare ni mare, hi han xarxes socials, hi ha TikTok, o sigui, al final és molt difícil gestionar avui la comunicació. Els equips tant d'un palau com de l'altre són brutals. Hi ha pràcticament un centenar de persones que es dediquen a això. I alguns són professionals de primer ordre. El problema és que no és fàcil davant d'un problema saber què pots fer, que no ofenguis a la família, que l'institució no quedi tocada, etc, etc, i moltes vegades acaben fent cas al duc d'Edimburg i no fan res, i deixen que quan no fa res, els rumors suren, no? I jo crec que aquestes imatges de l'altre dia són un 10. Per què? Sembla que era el Josep que ho deia. Clar, tu veus aquesta imatge i ja està, no necessites res més, no? I veus el rostre d'una dona, mare de família, que està, bueno, intentant explicar-te el millor que pot que és com se sent i què li passa. I davant d'això, escolta, no cal dir gran cosa més. O sigui, jo, particularment, no necessito res més.
Teresa Cunillera, aquí anem acabant.
Jo que estic d'acord amb això, jo quan vaig veure el vídeo, he de dir veure una dona jove, amb crios petits, tot aquest que surt i s'explica i que commou, perquè commou. La pregunta és, ostres, com han deixat passar tants i tants dies deixant que creixés aquesta bola d'especulacions tan cruel, perquè al final, efectivament, una cosa va en el sou de ser príncep o de ser princesa, però hi ha una altra cosa que és l'ésser humà, no? I jo crec que s'han dit coses aquests dies molt bèsties. I, per tant, algú haurà de fer la reflexió, perquè si aquesta senyora, aquesta noia, ens va arribar al cor quan es va explicar l'altre dia, home, algú ha de fer la reflexió sobre haver deixat créixer el que van deixar créixer els altres durant tant de temps, no? En tot cas, jo no necessito saber quin càncer té. Necessito enviar-li empatia, carinyo, i que tant de bo ho solventi el més ràpid possible i que els nens pateixin el més possible, ja està.
Hauríem de fer la reflexió als que ho van deixar créixer i als que ho van propagar.
Però deixeu-me afegir una cosa.
Veureu, sisplau, si
sí, que podem demanar, ens podem passar el dia demanant transparència a les cases reals, però la gent que treballa en cases reals sap que sense sombra, sense que el ciutadà tingui la necessitat de projectar sobre el món real, sense saber-ho del tot, sense les coses que no formen part del que sabem, sense màgia. És a dir, el dia que una casa real sigui transparent, s'ha acabat.
S'ha acabat, correcte. La romologia forma part de l'èxit de la monarquia.
El dia que tu, una princesa, la vegis en una... I quan un príncep te'ls ensenyin al lavabo fent les seues cosetes, la monarquia s'ha acabat.
Però és que a mi tampoc ni a tu ni ens ensenyaran, així tampoc.
Sempre hi ha una mica de misteri.
Sí, exacte, amb tot. Un quart d'onze, pelante.
Ei, home, una cosa, perquè hi ha un Eldense Racing des de fa...
No ho sé, jo tampoc ho entenc.
Com estic mirant i van 2-0.
T'he de dir que d'última hora, avui poca cosa... L'Audiència Nacional no demanarà de moment que es bloquegi Telegram a Espanya. El jutge Pedraz ha demanat a la policia un informe sobre la plataforma per saber quina incidència pot tenir sobre els usuaris que se suspengui temporalment l'ús de Telegram a Espanya tal com va ordenar divendres. Per tant, de moment queden estar mai. Només faltaria aquesta, ja. Digues.
No, va, que la Mònica l'espera i veig rapidet.
A tots,
sí, home. Bueno, tu no, perquè tu has d'acabar el programa.
No, he d'acabar el programa. Jo tinc tantes coses a fer com la cançó dels pecs.
Són les 11 del matí. Les 11 no, són un quart i un minut de 12 del matí i el Nacho encara té dos cotxes, que jo sàpiga encara a nom seu, que no té. He pensat que també pot denunciar que li han robat, i llavors si denuncia que li han robat, pues, potser és la manera de trobar el cotxe, i així tindrà tres cotxes, si li troben, com que
a nom seu des de petit, des de menor,
a nom seu, ara, i tindrà tres cotxes i se'ls pot vendre. Bueno, en fi, visca l'administració, han sortit tots els clàssics, Kafka, Manuel José de Larra, Little Britain, fins i tot, i visca l'administració també, que ara hem per aquí, per què?
Eh? Atenció que no s'entén la lletra.
No m'entenc la lletra
com Mariano Rajoy.
O sigui, visca l'administració pel tema del Nacho, i llavors jo pensava... Sí, visca l'administració també en el tema que ens volen convèncer que hi ha un perill de guerra i que els diners aquests que paguem amb les multes del Nacho, etcètera, etcètera, han d'anar per comprar coets. En fi, a la vida podem ser Michael Douglas i cremar-ho tot, o podem ser Sergi Embudió i optar a la Creu de Sant Jordi. No m'entenc la lletra avui, eh? Perquè avui he canviat de bolígraf.
Ha canviat de bolígraf. Aquesta és la notícia del dia. Teresa Cunillera se'n va apuntar-se
llistes. Teresa Cunillera se'n va. Una frase de Teresa Cunillera d'avui. Us noto nerviosos perquè... Us noto nerviosos quan parla algú del PSC.
Sí, ho he notat tot el rato.
Us heu faltat, hi ha hagut un moment que us heu faltat amb això i després...
Ens hem faltat de respecte.
Us heu tirat d'ardets, una amb aquesta frase i l'altra amb el Josep Martí dient-li al Miquel.
Que anirà llistes.
Hi ha algú en aquesta taula que anirà llistes.
Això ha dit.
Tothom ha mirat el Miquel. Ja està. No ho he dit per ell. Avui, escolta, Basté, avui t'has fotut.
Ho deia pel Basté.
Adéu, Teresa. Avui t'has fotut un bocata de pam i mig, Basté.
Més, dos pams.
No, dos pams embolicat en paper de plata, que és com deien a casa meva el paper d'alumini, que es deu dir d'alumini.
Però li ha quedat una mica recremat.
Sí, li ha quedat una mica recremat. No és bo,
l'escola recremat. He de dir que avui m'he recordat molt bé amb això, que la meva mare m'embolicava els entrepans per anar al col·le en paper de diari.
A casa era en paper de plata i... Perquè la gent es faci...
Era de casa bona.
No,
mata
de pera. Ja està, hi som. No, perquè la gent es faci una idea del gran que era el bocata. M'ha recordat aquell anunci.
Hauràs.
M'ha recordat aquell anunci. Te'n recordes d'aquell anunci?
Quin anunci?
De Bellantubi. que hi havia un senyor que deia «Passa-me el menú!» i li tiraven un bocata embolicat en paper de plata que queia en una pastera de formigó. Però el paper era tan bo, diguem-ne, que després el podia desembolicar i desembolicar i menjar-se'l d'allò. Doncs la mida del bocata era això. Per què t'has fotut aquest bocata? Que vaig anant a la cosa. T'has fotut aquest bocata, Basté, perquè avui sembla ser, diuen.
Era ahir.
Diuen que avui... Home, has portat pastetes.
No, s'ha portat el Jordi Ramos.
Bueno, que avui és el teu aniversari.
Per molts anys, va ser.
I llavors he fet una cosa. La Mònica ha proposat que li cantem els anys i ens com els anys. Però no, faré una cosa molt millor.
Molta vergonya.
Faré una cosa molt millor, Basté, que és que a casa meva, que som gent tímida, sempre que hi ha algun aniversari, el que fem és posar la cançó d'aniversari preferida dels meus fills, que és aquesta.
Happy Barry, bon dia. Happy Barry, no sé.
Aquesta l'envio sempre amb el clapés cada any.
Sí,
és.
Happy Barry, tu i jo, maricó, eres tu. Vendo Billy Ricari. Happy Berry, la puta soy yo.
Carmen de Mairena.
Bueno, Carmen de Mairena, això Carmen va passar Mairena. Al escenari, que encara ric.
Si la Marilyn és
tòpica,
però és molt millor.
És Carmen de Mairena.
Carmen de Mairena. Això va ser una actuació precisament amb un programa al clapés.
Això va ser un programa.
Segur.
Doncs per molts anys.
Quina manera més poc glamurosa de celebrar el teu aniversari.
Tu et poses anys o te'n treus?
Jo com la Lola Flores, patràs sempre.
Jo tinc amics que se'n posen, ja, perquè diuen, bueno, jo ja arrodoneixen cap a dalt.
El meu pare sempre els ha comptat de 10 en 10.
De 10 en 10, no?
Sí. Em feia 71 i en tenia 80.
11 i 21 minuts.
Va, ja està.
D'aquí uns moments, en aquest estudi, Bob Pop. Aquí al Món Arracull, després del Bob Pop, Albert Sort, com deia el Màrius Carol, amb aquesta cançó, amb aquest nou disc d'aquesta nova formació que avui ens ve a presentar aquí al Món Arracull. Gràcies, Josep Martí, gràcies, Màrius Carol, gràcies, Mònica Terribas, Teresa Cunillera, Miquel Sampertian, arriba la setmana que ve, també, encara que sigui a les 8 del matí, també hi haurà el Món RQ. Gràcies i bona Setmana Santa a tothom.
Bon dia.
Vaja, bona Pasqua.
Igualment.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
RAC 1.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Aquesta Setmana Santa, pel fet de ser de Cepsa Go, pots guanyar unes vacances d'estiu amb tot el que sempre has somiat.
I si somiu amb un hotelàs?
Clar que sí.
A prop del mar?
També.
Amb una moto d'aigua?
Sí, sí, el que vulguis. Cada cop compris el dipòsit, participes en el sorteig diari de 5.000 euros. Uneix-te i consulta les condicions de la promoció a Cepsa.es.
Meravellous.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El Món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11 i 24.
Auxili, 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 auxili.
Jo crec que deu ser de les persones que si... més... que més coses sap fer. Sí. I que més coses sap fer bé. Això encara és més complicat. Sap parlar, sap escriure, sap fer riure, però sobretot sap escoltar, que és segurament un dels grans defectes de la gent que, precisament, el que no sap en aquest segle XXI és escoltar. En català hi ha diferents maneres de definir una persona que va molt borratxa, per exemple. Es diu portar un pet, anegat, a mi m'agrada molt el tema d'anegat, dur una trompa, portar una bona turca, i en castellà també hi ha moltes opcions, però n'hi ha una de molt peculiar, que a més ara li explicava amb ell, que em van regalar una mica, em va regalar una samarreta negra amb la cara de les greques que posava "me voy a poner estarocho como las greques". I clar, ja, és que és una frase molt... Poner-se como las greques és el problema d'abús d'alcohol i de drogues, que també va fer famós el duet musical de les greques als anys 70, una expressió que ara també serveix perquè el gran Bob Pop hagi publicat un assaig intentant explicar els motius que ens porten a l'alcoholisme tant lúdic com social. Don Bob Pop, bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Quin gran títol, com les greques.
Moltes gràcies.
Les greques no van ser les úniques artistes que van tenir una relació massa estreta amb l'alcohol.
No.
Tu mateix cites noms com Liz Taylor. Bueno, Liz Taylor era...
Sí.
Liza Minnelli.
Sí.
No hi ha referents més actuals o que no se fan bandera? O costa molt encara?
Amy Winehouse, lo que pasa es que, claro, es un final tan trágico, porque al menos Liz Taylor, Liza Minnelli, las borrachas de las épocas entraban y salían de los centros de la Betty Ford, pero eran supervivientes. Uh-huh. El caso de Amy Winehouse es complicado porque ya cayó por el camino.
Uh-huh. Bueno, pues hablar també de Whitney Houston.
Claro. Pero ahí ya estamos,
Carmina,
con drogas duras.
Ahí estamos con drogas también.
Claro, es que, o sea, yo en realidad, como las grecas, lo que he querido es analizar un poco por qué nos ponemos como las grecas, pero no me posiciono. Es decir, yo ni fomento el alcoholismo ni me pongo puritano. Simplemente pienso, recuerdo mi relación con el alcohol, con los excesos de alcohol, y lo que acabo pensando es, bueno, en realidad no es que tengamos un problema con el alcohol, mucha gente no lo tiene, pero sí tenemos un montón de asuntos complicados que empapamos el alcohol. Entonces, a lo mejor lo que está muy bien es preguntarnos por qué lo hacemos. Y no siempre son malas razones, a veces lo hacemos por buenas razones y bueno, si el cuerpo lo aguanta y la mente lo soporta, pero al menos es que seamos conscientes de que no bebemos de forma inocente.
¿Veus?
Cada vez menos.
¿Com tu has fet?
Pues mira, tiene mucho que ver con la dependencia. Yo soy una persona dependiente, entonces, claro, cuando ya no soy yo quien tengo que soportarme borracho, cuando no soy yo quien tengo que llevarme al baño, cuando no soy yo, cuando hay alguien que por amor o por dinero se encarga de mí, me parece muy mezquino perder equilibrio, que la vejiga se suelte y que alguien que no soy yo tenga que cargar con esto, porque en el fondo había una cosa antes muy divertida de beber.
¿Pero para que si no fuera yo continuarías bebiendo?
Sí, porque a mí beber me parece divertido. Sí, me
parece. Pero amaga, tú has dicho, amaga alguna otra cosa.
Claro, sí, yo me doy cuenta. Y muchas veces también me doy cuenta de que bebo porque hemos asociado el encuentro, la celebración, todo con beber, ¿no? Hablando con un amigo para este libro, me decía, yo bebía en los bares porque en los bares se va a beber. Es decir, porque no se me ocurría otra cosa. ¿A qué va uno a un bar? A beber. Entonces, y hemos bebido por cosas muy diferentes en épocas muy diferentes. Yo también he bebido de joven para atreverme a ligar, o también he bebido para que los demás me cayeran bien, para que yo me cayera mejor a mí mismo. Hay un montón de razones por las que bebemos y por las que hemos convertido el alcohol en algo divertido. También tiene esta cosa. Es verdad que el alcohol crea una especie de camaradería, muy interesante entre quienes vemos de esta forma siempre, y en el libro lo dejo muy claro, no hablo del alcoholismo, no hablo de la enfermedad, no hablo de beber a solas, no hablo de la dependencia, hablo de este beber social que tomamos de una forma como muy ligera, como un, es casi como un hobby, es como, como queríamos hacer algo, bueno, quedamos a beber.
Expliques en el llibre que va haver una època que la teva vida es basava en tres històries. Una era la feina.
Sí.
L'altra era el sexe.
Sí.
I l'altra era l'alcohol.
Sí.
Bueno, la combinació ben portada no és gens dolenta.
No, però si te fijas, és una combinació muy, muy masculina.
Totalmente.
Es muy masculina y de hecho muchas mujeres han tenido que jugar esa combinación para poder ocupar un lugar en un mundo muy masculinizado. Entonces yo, por ejemplo, fíjate, esa combinación masculina en el fondo también lo hacía como una forma de pagar el precio de ser un marica en un mundo ultramasculino, ¿no? Y entonces al final es como en las pelis del oeste, ¿no? El raro, la rara, tiene que saber beber más que el chungo del lugar para demostrar su posición y su fuerza.
Imagina't un marica sense beure.
Claro.
En aquella època.
Muy duro. Sí, y sobre todo que a la gente, además, si no bebes, todo el mundo se lo pregunta, ¿no? ¿Por qué no bebes?
Bueno, tu te pasa algo. Sí, vas a un bar a la nit, ara no, sí. però fa anys, quan era la nostra generació, quan anàvem a un bar a una discoteca i algú demanava una aigua,
sí.
la gent se la mirava dient, bueno...
¿A qué pasa algo?
Sí, el rarito del grupo.
Exacto.
El rarito del grupo. Quina de les tres addiccions es porta pitjor? La feina, l'alcohol o el sexe?
La feina, el trabajo.
¿Sí?
Sí. Sí, porque al final te das cuenta que es lo que te está definiendo. Es decir, yo en este tiempo de mi vida en el que era adicto al alcohol, al sexo y al trabajo, el sexo no me definía, el alcohol no me definía, pero el trabajo sí me definía.
Uy, explícamelo esto.
Sí me daba un lugar en el mundo. Es decir, yo era lo que hacía. Y yo era lo que hacía, y eso además cuando...
No lo que eras.
No, yo no era nadie si no tenía un trabajo. Yo era alguien en mi posición dentro de la pirámide alimenticia. Y el alcohol y el sexo lo que hacían era ayudarme a soportar eso. Pero en realidad eran con mis vías de escape. Porque yo creo que, fíjate, tanto el sexo como el alcohol son dos vías de escape para el estrés vital y la angustia y la ansiedad.
Guaf.
¿No?
Sí.
Y la combinación sí. sexo-alcohol es lo peor. Porque el sexo no es bueno. No, el sexo con alcohol es una porquería.
Bueno, el sexo con alcohol es un sexo postizo.
Sí, exacto. Es un sexo con doping.
Sí.
Pero no funciona bien, no. O sea, está bien como chispa que enciende, pero luego no performa.
¿Recordes la primera copa que vas prendre a la teva vida?
Sí.
¿Edad?
De acuerdo. Pues yo creo que tendría como 12 años o así.
¿De qué era?
Yo creo que era Baileys, una cosa. Ya, pero con 12 años sí, es un poco colacao.
¿Y la primera borrachera, te recuerdas?
Sí, el día que cumplí 18 años.
Ah.
Además fue una borrachera horrible de ginebra sola. Sí, fatal. Sí, pero dije, tengo 18.
¿Te agrada la ginebra ahora o no?
No.
No. No, no, no. Ser una cosa com...
Sí, és com que le cogí un poquito de manía.
Beure per perdre la timidesa.
Sí.
Beure per formar part d'un grup.
Sí.
Beure per desinhibir-se.
Sí.
Beure per no pensar.
Sí.
Que jo crec que aquesta és la pitjor de totes.
Sí, sobretot perquè creemos que no pensando se puede arreglar algo, cuando en realidad no pensar es la peor forma de intentar arreglar lo que sea, porque lo único que nos salva es el pensamiento.
¿Tú crees que este es el motivo principal para que una persona vea un exceso?
Es que hay tantos, es que cada uno yo creo que tiene sus motivos. Pero no pensar es uno de ellos, pero otro de ellos también es para vivir el presente. Piensa que vivimos en unos tiempos tan estresantes, donde hacemos todos multitareas, donde estamos siempre con la cabeza pendiente en lo siguiente y demás, que beber nos ancla a ese momento y a ese lugar. Y eso es muy importante. Fíjate si nos ancla que no pensamos ni en la resaca del día siguiente, que sabemos que va a llegar, que es inevitable. Y cuando estamos bebiendo, eso lo olvidamos. Es un momento como de congelación de lo que estamos viviendo allí y ahora.
Tú lo has dicho, como las grecas, no es un tratado de alcoholismo, al contrario.
No, todo lo contrario.
Sin juzgar.
No, no hay juicio porque tampoco me juzgo a mí mismo. Pero sí trato de... He hablado con mucha gente sobre por qué beben, he leído un montón de cosas y he pensado en mi propia biografía como bebedor. Y no hay juicio porque en realidad no hay pecado tampoco. O sea, lo que hay es entender por qué hacemos algo que socialmente está muy aceptado y sobre todo en nuestra sociedad, pero yo empiezo el libro contando que cuando yo viví una temporada en Oslo, en Noruega, y hay una palabra en el idioma noruego que es un verbo en una sola palabra que significa beber hasta hacerte caca encima.
¿En serio?
Sí. Está ahí en el libro al principio, nunca me acuerdo de la palabra.
Sí, que hi ha una paraula a Suècia?
No, en Noruega.
Ah, en Noruega. En idioma noruec que diu que... O sigui, la paraula és... Si dices de... La persona que se caga encima bebiendo.
Exacto. Pero no solo eso. O sea, tú llamas a un amigo y le dices... ¿Qué hacemos este fin de semana? Quedamos a... Beber hasta cagarlos encima, que es el verbo ¿sí? completo, y la gente queda para eso. O sea, es una forma de beber. De hecho, yo lo recordaba como que quería decir beber hasta caerse. Entonces, llamé a una amiga mía de Oslo y le dije, Sara, ¿cómo era este verbo de beber hasta caerse? Y me dijo, a ver, lo recuerdas de un modo muy romántico, porque no es beber hasta caerse, es beber hasta cagarse encima.
Quan parlem, per exemple, de l'homosexualitat, cada vegada en els últims... les últimes dècades,
sí.
Ha anat progressant la gent que no li ha donat importància a expressar-se els seus sentiments.
Sí.
Amb el tema de la droga ha passat pràcticament el mateix, hi ha hagut gent que no ha tingut cap problema en dir jo vaig caure a la droga i ni me n'he sortit. Amb l'alcohol ha costat més. No sé si perquè hi havia més gent i és més fàcil saber que estàs caigut a la droga o saber si ets o no ets homosexual que no... amb un tema com és el tema de l'alcohol, que sembla que tinguis molt més prejudicis a dir jo bec.
Claro, sí, porque es que en realidad es como antes, es decir, yo bebo cuánto. Hay mucha gente que dice, yo bebo lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Qué estamos asumiendo como normal? ¿Qué estamos normalizando? No lo sé, o sea, yo creo que lo normal es en tanto que no nos afecta al resto de facetas de nuestra vida. Pero a lo mejor sí nos afecta porque estamos perdiendo un tiempo para hacer otras cosas. Y un estado de lucidez para poderlas llevar a cabo.
El alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían? Y nos llamen los mareados.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían, que nos llamen los mareados. Sí que el llibre recordes la última teva festa tílica.
Sí, mi primer aniversario de boda.
Atílica vol dir atílica.
Atílica quiere decir 17 dry martinis. Quiere Hostia. Decir caerme al suelo, sí. No llegar a no cagarme.
Y no llegar al coma.
Pero no llegar al coma y decir, bien, hasta aquí.
Hasta aquí vol dir la última vegada.
Sí, la última vez que me he emborrachado no más? Así. No más borracheras de este tipo, no.
¿Par? Perquè et vas trobar molt malament, et vas perdre el control.
Mira, Dorothy Parker, que és una borratxa para mí también de referencia, dijo una frase que para mí es vital, que es el alcohol ha dejado de ser divertido. Yo creo que hay un momento en el que el alcohol deja de ser divertido. En el que te das cuenta de que puede ser un camino sin retorno. Y yo ahí me asusté.
Hi ha una frase molt rajoiana en el llibre,
sí.
Però que és molt certa. Diu que quan beus passen coses.
Sí, cuando bebes pasan cosas. Y de hecho a veces bebes para que pasen cosas. Y a veces bebes porque pasan cosas. Y haces que salir de noche sea una obra de arte, que es una cosa que decía una amiga mía y que tenía razón. Al final, salir de noche es una pieza que podría estar en arco. Hay algunas noches que son obras de arte. Que a lo mejor podrían serlo sin alcohol, pero nos hemos acostumbrado a que sean con alcohol.
Una de les coses que li passaran aviat a la vida de Bob Pop és que farà un espectacle a l'Espai Texas de sí, Barcelona. Senyor. Pots explicar als oients del món RQ exactament el què?
Pues mira, és un monólogo imposible. Yo he estado 5 años con otro monólogo y quería escribir uno nuevo. Y me di cuenta cuando estaba escribiéndolo de que yo ya no puedo hacer un monólogo porque como persona dependiente yo ya nunca estoy solo. Yo ya nunca hablo solo. Entonces no tiene sentido jugar a hacer un monólogo en escena cuando es tan teatral que es imposible en mi vida. Yo siempre estoy acompañado porque necesito asistencia para todo. Entonces escribo sobre esto y lo hago además en una conversación con otro actor, con Daniel Bayona, que es maravilloso, y que hace el papel de mi cuidador, de la figura de los, del cuidador que tengo allí. Y reflexiono sobre eso, sobre lo que es la dependencia, el lenguaje. Por ejemplo, hay una cosa que yo quería hacer con Daniel, y es que yo hago el monólogo en castellano, pero él hace su parte en catalán. Porque también me parecía muy interesante hablar del lenguaje como una forma también de tener un espacio propio. Es decir, el cuidador, yo dependo de él, pero él depende de mí económicamente, y hay un juego de poder y de relación. Y a mí
¿tens aquest personatge realment a la vida?
Sí, yo tengo un cuidador.
¿Un cuidador, eh?
Sí.
¿Es sempre el mateix?
Sí, siempre el mismo, todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, salvo fines de semana. Y está ahí porque tiene que ayudarme a moverme a todo, y también ayudar a mi marido, que claro, que ya es un señor de una edad, aunque está estupendo, pero claro, el tiempo que lleva ayudándome como cuidador, pues el pobre tiene la espalda destrozada, rodillas hecha polvo, con lo cual también necesita él de alguien que le ayude a cuidarme. Y sí, tengo un cuidador, y en la obra de teatro lo que hacemos es hablar sobre eso, sobre esas dependencias mutuas, sobre la comunicación, sobre hablar. De hecho, la obra se llama Hablar no sirve de nada. Y
hablar no sirve de nada.
Sí. Fíjate.
AdSense, tu m'entendràs, eh?
Sí.
Et sents sol?
No. No, no me siento solo, pero sí siento que hay cosas que es muy difícil que alguien entienda. Por eso hago esta obra de teatro también.
Sí, es una manera d'expressar-te a la gent, per si de cas. Fins i tot als teus propis amics.
Sí, también. Sí, porque, a ver, es loco, pero yo si quedo a comer contigo, no te voy a contar mis penas, no te voy a contar cómo me siento, pero me siento legitimado a contártelo si pagas por ello. Es como, mira, vamos a blanquear el capitalismo. Si tú has venido y has pagado para que te lo cuente, vamos allá. Y además para mí es perfecto porque es un refugio de hora y media en la sala Texas, donde voy a decir las cosas que así no tengo por qué decir todo el rato a todo el mundo. Entonces tú ven al teatro a verme y vas a entender cómo me siento, qué pienso de esto, y además lo voy a hacer con tono de humor.
Mira, te anava a preguntar això. Amb tono d'humor, però ploraré?
Puede ser.
Sí.
Tú a lo mejor sí, porque eres súper sensible. Sí,
és veritat. Sí, sí, és veritat, és veritat. I perquè, esclar, m'explicaràs la teva vida, en el fons, no?
T'explicaré, sí. I además te la explicaré a través d'un hilo conductor que son mi relación con las infancias.
Wow.
De pronto yo me di cuenta de que por mi vida han ido pasando un montón de niños en situaciones muy locas. Que explican también dónde estoy yo ahora.
¿Y dónde estás tú ahora?
Pues estoy en un sitio donde me apetece mucho contar las cosas que me pasan sin ser aburrido. Ahora estoy buscando constantemente una forma de expresarme sin que les duela a los demás.
¿Porque fins ara ho has fet alguna vegada fent mal als altres? No fas pinta, ¿eh?
No, o he preferido callarme para no hacerlo. Porque contar el dolor a quien no lo siente es muy complicado. Pero además contarlo sin querer, autocompasión, simplemente que sepas en qué estadio de la vida estás. Y sobre todo, ya no por mí, sino porque es probable que la gente tenga cerca personas que están viviendo lo que vivo yo. Y muchas veces no se van a atrever a contarlo, porque es que la frontera entre la autocompasión, la sinceridad, es muy difícil. Entonces yo odio la autocompasión, odio la compasión de los otros. A mí lo que me gusta es divertirme. Entonces,
present,
yo me
present,
lo pienso pasar bien. Sí, es que yo solo vivo en el presente sobrio, que eso ya es una cosa que
es
he conseguido.
Es muy importante eso.
Igual que te decía esto antes, yo ahora solo vivo en el presente. Y lo bueno que tiene vivir en el presente es la manera en la que pierdes el miedo. Porque todo el miedo que tenemos, Jordi, es un miedo a la expectativa, es un miedo al futuro, a lo que va a pasar. Y yo eso ya me lo he quitado. No sé cómo lo he conseguido, pero estoy súper contento de eso.
Ho has aconseguit perquè tens una... perquè has anat avançant d'una manera molt admirable.
No sé.
Tu tenies, home, tu tenies totes les trampes de la vida i les has saltat totes, yeah. totes les trampes, les tenies totes, les has saltat totes, i no només això, sinó que has estat un valor per molta gent de dir, ojo, que venen trampes, que vosaltres les podeu veure. I això està molt bé. El dia 14 d'abril, sí, estrena a l'Espai Texas de Barcelona.
Diari La República.
I veus, no podia ser d'una altra manera. I el dia 26 de maig acaba. Acabo, sí, ho dic perquè aquella gent, jo suposo que deuen estar ja les entrades a la venda,
sí.
Tota aquella gent que vulguin veure el Bob Pop, jo crec que serà meravellós anar-lo a veure amb aquesta conversa que té amb el seu cuidador, i que estarà del 14 d'abril al 26 de maig a l'Espai Texas, que es diu Hablar no sirve, punt, de nada. De la tele, què?
De la tele hay por ahí un proyecto, pero que todavía no puedo contar.
Bueno, ya vendrás un día a explicarlo, doncs.
Yo te lo cuento cuando quieras.
¿Vens per Sant Jordi o no?
Sí.
Bueno, claro, de fet estaràs aquí per
claro.
Sant Jordi, clar, estaràs per aquí.
De hecho, yo vivo aquí.
Ya, pero vas molt amunt i avall con
ya
un ventilador.
No, ya solo voy a Madrid a robarles dinero y luego vuelvo.
Ah, molt bé, perfecte. A les llibreries como las greques i a l'Espai Texas de Barcelona, 14 d'abril, l'Hablar no sirve de nada. Bob Pop, avui aquí al Món a RAC1, i com sempre un plaer. Torna quan et doni la gana.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies. 3:15, i d'aquí uns moments aquest nou grup de música, que es diu Novacil d'Àvia. D'aquí uns moments Albert Sort, aquí al Món a RAC1.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté. RAC1.
L'habitatge és la inversió més important de la vida d'una persona i una de les decisions financeres més rellevants. Avui tenim amb nosaltres Israel Valle, delegat a Catalunya del Grupo Mutua Propietarios, que a través dels seus estudis és font de coneixement dels problemes que afecten el mercat immobiliari. El seu estudi Sostenibilitat, Realitat o Desig apuntava a una major consciència mediambiental i, de fet, un 80% de les persones considera important tenir una llar sostenible a l'estat espanyol.
Bona tarda. Sí, els serveis d'arquitectura i sostenibilitat del Grupo Mutua Propietarios fan l'anàlisi de l'eficiència energètica de l'edifici d'habitatges tenint en compte el seu estat i característiques. I també fan un assessorament especialitzat sobre possibles mesures de millora i estalvi d'energia.
I com pot un edifici estalviar energia?
Entre les accions més habituals destaca la possibilitat d'implantar instal·lacions d'eficiència energètica a les zones comunes, com punts de recàrrega per vehicles elèctrics o plaques solars.
Moltes gràcies, Israel.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Per més informació, consulteu mutuadepropietarios.es.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Vida. Risk. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 100 i 55 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca la Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11 minuts i les 12. Habituals del programa, sabeu que ens, els últims anys ens hem sentit molt còmplices d'un grup que, de Barcelona, que es diu Siderland. Fa uns mesos un dels membres del grup i subdirector del món RAC1, que és l'Albert Sort, ens va dir que ho deixava i unes setmanes després ens anunciava, a la seva manera, que és allò que tu trobes a les xarxes, que formava una altra part, un altre membre dels Siderland, que és el bateria Andreu Mañós. Clar, el projecte pres forma. Es diuen Nova Sildàvia i avui publiquen les seves tres primeres cançons en un EP que du per títol com la cançó que estem sentint, Febre, Desvari i Fàstic Infinit. A veure, a veure, sort, bon dia, moltes gràcies per aquí. Què sou fans del Tintín?
Jo sí, jo sempre de petit llegia molts còmics, bueno, tots, i les pel·lícules també, que les van fer en català, i mira.
Però si el títol l'has posat tu?
Sí, sí, sí. Això és un títol que fa molts anys que arrossego per tenir alguna cosa i al final va acabar sent aquest grup.
Nova Sildàvia. Hi havia altres possibilitats o ja el portaves de sèrie, aquest?
Sí, no el vam pensar gaire. Vull dir, ja feia temps que l'arrossegàvem i vam dir, mira, servirà per això.
Jo ara vull que expliquis una cosa, perquè jo no l'entenc, ja des de la primera hora del matí que ho dic, i, és a dir, tu vens un dia i dius, deixo Siderland. D'acord? Per tant, deixes aquest grup. Aquest grup sou tres. L'Oriol, l'Andreu i l'Albert. I l'Albert sí. Deixa Siderland.
Sí.
Val? Molt bé. Llavors neix Nova Sildàvia. Jo penso, el primer que penses, quan un marxa, és que s'ha emprenyat amb la resta, o perquè, mira, vols dedicar més a la feina que tens, o el que sigui. Però no passa això. Per què? Perquè Nova Sildàvia, resulta que qui el conforma, la parella qui sou, tu i l'Andreu.
Sí.
Però és que l'Uri Plan, el cantant de Siderland, no només forma part del projecte, sinó que és el productor.
Sí, sí, sí.
Llavors, la pregunta és, per què deixa Siderland i per què formes un nou grup amb els teus companys de Siderland?
Jo deixo Siderland perquè aquestes coses, si es fan, es fan bé, i tenir un grup de música és molta dedicació, són diners, són molts esforços i moltes hores que a mi la vida no em dona per tenir això, perquè potser després de 15 anys amb un grup, doncs mira, tens ganes de fer altres coses, sobretot per això. I llavors, amb l'Andreu feia molts anys que anàvem dient de recuperar una mica la idea de quan vam començar nosaltres a fer música, quan teníem 15 o 16 anys, que era fer rock del que escoltàvem, de l'americà, doncs mira, i amb les coses que ens agraden ara, doncs fer un grup de rock, i això és Nova Sildàvia, però amb una pretensió absolutament diferent, que és doncs, de passar-nos-ho bé, de divertir-nos i ja està, sense voluntat de que això sigui...
Us voleu donar menys importància,
sí,
per entendre'ns?
Sí, sens dubte. Passar-nos-ho bé, treure les cançons que ens venen de gust, fer les lletres que ens venen de gust...
Que no us venia de gust el que havíeu fet fins ara a Siderland?
Jo estava una mica cansat d'haver de, també de complir les expectatives de que s'esperen comercialment. És a dir... hi ha un tipus de lletres que no les pots fer si vols sonar a les ràdios. Hi ha un, tampoc, no, és a dir, tampoc és un tipus de música que jo escolti a casa, el de Sutherland. Passa que eren molts anys i tots som molt amics i era, el projecte era més això que no pas el grup en si, tot i que les cançons m'agradaven molt, però era més el fet de compondre, de fer les lletres, que sí que em divertia, que no tant tota l'execució, tota la promoció, tots els concerts. No disfrutava els concerts.
No?
No.
Pues no ho semblava,
Bueno, mira, també... S'havia convertit molt en una feina, i jo no faig música per feina, jo ho faig per divertir.
Continues vinculat al Sutherland o no?
Sí. És a dir, jo crec que anirà cada cop menys, però sí que els ajudo, he fet algunes lletres, i també doncs dono la meva opinió, però cada cop jo crec que anirà menys, també perquè és lògic que si ells dos són els que ho porten, doncs també siguin més autònoms.
Per tant, allò que tan típic de casa, ui, segur que s'ha emparellat, ui, estan molt emprenyats, res de res, ens al contrari,
No, perquè és això almenys que deies, l'Andreu i jo hem fet això, i a més, com que l'Andreu i l'Uri viuen junts, i l'Uri té l'estudi de gravació a casa seva, ens ha produït ell el disc, bueno, el disc, les tres cançons, i vull dir, és que no ha canviat res, simplement ha canviat el resultat.
Sutherland continuarà.
Sí.
I neix Nova Sildàvia per veure cap on va.
Sí, sense...
Ho ha produït l'Uri. I qui ho edita?
També ell. Ell amb el Roger Gemí, que és el seu soci, tenen un segell que es diu Doreste, que produeixen i editen, i ho han tret amb ells, però també et dic, una vinculació, diguem, molt poc professional, és a dir, ells ens fan el favor, diguem.
Quan ha sonat la primera cançó aquest matí, el primer que he dit jo, diu, aquí em sona, i la Mònica Usart ha dit de seguida, sí, és Green Day. T'ho he de dir, que veu d'aquí, això?
Pot ser, perquè, és a dir, segurament ara no són els referents que tenim, que són grups més d'aquí, Mujeres, Calavento, però sí que és veritat que suposo que és inevitable que quan tu t'has criat i has mamat de petit o d'adolescent una música, que sempre hi acabis tornant, i sempre tenim aquesta manera de compondre més pop que ens porta allà.
Jo crec que és Mary Fastic Infinite, m'ho pots explicar?
Sí, a veure. Això és de... del, la frase de Febre i Desvari és d'Incerta Glòria, sí. Hi ha un passatge del Sales que és molt conegut, i després a mi em va agradar molt un llibre que vaig llegir que explicava les drogues i l'alcohol a la Guerra Civil. I a la Guerra Civil, al bàndol republicà sobretot, la gent que s'havia quedat a la rereguarda, els homes, se'ls menyspreava perquè no havien tingut la valentia d'anar al front. I una de les coses que se'ls deia, i que es va fer molta propaganda i molts cartells i es va fer molt, molt, molt gros això, era per l'alcohol. De fet, lligar amb el que estàvem parlant amb el Bopop, no? Aquesta idea de l'home alcoholitzat contra l'home valent que té ideals. I a mi em va agradar aquesta idea per contraposar-ho i em va semblar curiós.
Les lletres són teves?
Sí.
Cantes?
També.
La música?
La música de l'Andreu i jo.
Fareu gira? Cantareu? Fareu concerts?
No ho sé, la veritat és que no ho sé.
Sí.
No ho vam fer pensant en això. És a dir, si algun, ens ajuntarem, assajarem, i si algun dia algú ens convida a tocar, doncs ho farem. Potser sí, però no és l'objectiu principal.
Diu aquí algun que m'aparina i la sensació que us esteu fent grans, que esteu deixant una etapa enrere.
Totalment. Sí, jo crec que això. A Sutherland tot era la idea aquesta de la nit i una certa idealització una mica, jo diria que infantil, de... no infantil, però sí com molt juvenil i absurda de la nit. No absurda, però són èpoques de la vida. I ara, doncs, una mica de crisi existencial, post 30, i tot t'ho mires una mica diferent i penses que eres una mica ruc.
Pues espera que no facis els 40. Les imatges que acompanyen els avançaments són de cinema clàssic o fotografies en blanc i negre, per algun motiu?
Bueno, hem volgut donar aquesta estètica, aquest
retro,
disc.
No?
Sí, amb això també que et deia de la Guerra Civil, i ens agrada barrejar aquests mons.
Tens altres temes amagats al calaix o no?
N'estem fent.
Sí, per fer-ne com treure un disc...
No, disc no. Anirem traient quan ens vagi bé, quan ens vingui de gust i...
Mentre... Tens no. Disc no.
No, perquè no és... és que no podrem. És car, també. És car. i no tenim... Vull dir, tot això és molta inversió. Ara tot just jo començo a recuperar la inversió de Sutherland.
En sèrio?
Fins fa una setmana...
Jo... No vas de pèrdues.
Sí, imagina't. Vull dir, i una cosa que ha anat moderadament bé. Vull dir, doncs això ho fem per amor a l'art i així serà.
Es diuen Nova Sildàvia, el nou projecte musical de l'Albert Sort i l'Andreu Manyós, que avui s'estrena amb Febre, Desvari i Fàstic Infinit. Que sigui un èxit, ho podeu trobar a totes les plataformes, sí, les cançons. Què?
Jo... Molt bé, sona molt bé.
I tant, que sona molt bé.
Què has de dir?
No facis, que si toqueu vindrem a escoltar-vos.
No facis de Bartolí i estiguis aquí xerrant per no tirar un tall.
Va, Esport 3, el Xavi Llorente s'emociona tant narrant els gols del Barça de futbol sala que per poc no fa saltar les llàgrimes als espectadors.
Ve aquí, Catela, continua, Catela, continua, Catela, gol, 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 one dream, one soul, one prize, one goal, one Catela, one Catela. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
Jo ho trobo gravíssim, una falta de respecte.
Bueno, no superarem això per acabar el programa. Demà més, demà crec que també Jaume Ripoll.
Sí.
Per parlar de les grans pel·lícules aquestes de Setmana Santa, com no podia ser d'una altra manera. Demà amb la fresca ens...